9 i 18 minuts, queden 4 segons, però ara quan acabi ja seran les 9 i 18 minuts, moment de la tertúlia amb els nostres tertulians del divendres. Roser Casamitjana, bon dia.
Bon dia.
Víctor Alexandre, bon dia.
Hola, bon dia.
Josep Maria Balcells, bon dia.
Bon dia i bona hora.
I Cristian Treceño, benvingut.
Bon dia.
Bé, començarem amb una efemèride així... per si de cas, no? Perquè a vegades allò que perds la sensació, aquesta setmana passada hi havia la de feia 2 anys de la vianetització del carrer de la Creu, que no era conscient de que fes 2 anys de la vianetització del carrer de la Creu, fa 6 anys de la inauguració del remodelat celler cooperatiu. Sou conscients? O sigui, és a dir, us sembla una xifra raonable? O és allò que dius, ostres, ja fa 6 anys...
No, jo el del celler de la Creu el tenia bastant clar, per un motiu, perquè quan vam fer la presentació de la candidatura abans del 2015, diríem, jo la vaig fer justament al celler cooperatiu, ja estava remodelat, ja estava en funcionament. Per això el celler cooperatiu el tinc més controlat, diríem. El carrer de la Creu no l'hi tenia tant.
Jo he vist el carrer de la Creu i no em quadrava gens l'edat.
El temps passa, que
imagina't.
És una barbaritat.
Jo per mi encara Collfaba és nou i em sorprèn que hi hagi comerços oberts a vegades, dic, hosti,
fa com més de 20
anys.
Mira
això. Sí. Ja.
És una mica més atrasat.
No, ja t'ho juro, no, però és que jo sóc fatal amb això. Sí, jo crec que a mi quan em van dissenyar es van oblidar de la línia temporal d'instal·lar-me-la al cervell.
Però per què no t'hi passeges, vol dir?
No, home, sí, que el meu germà hi viu.
Ah, sí?
Sí.
Fa 4 dies que hi ha anat, no?
No.
Fa 20 anys.
Clar, per això...
Mira, es va divorciar fa poc i vaig pensar, hosti, sí que t'ha durat poc la dona, perquè era la segona, no? I em diu, home, hem estat 12 anys. I jo... Comor.
Aquestes coses...
Això passa a mesura que et fas més gran, la sensació del temps...
Oi que sí? Sí, sí, és brutal.
Bé, tenim...
Per cert, tu qui ets?
Jo, a Leo Messi.
Ah, està bé.
Sí.
Per la barba, clar.
Sí, ara me l'estic... no és que em faci mandra afaitar-me, no, és que m'estic deixant la barba llarga. No, és la primera opció. Bé, escolteu, més enllà de les efemèrides, el celler cooperatiu, al final, s'ha convertit realment en un equipament per la ciutat, és a dir, és una de les... dels llocs icònics, també, del centre de la ciutat.
És veritat, jo he vist que al costat i veig l'activitat que hi ha. De vegades veig també que hi ha molts grups de persones, normalment és gent gran, gent jove, no fa visites d'aquestes així, però van a veure, gent que va a veure el celler, els ensenyen, hi ha un guia i els ensenyen una mica allò. El que sap greu és que, clar, aquell celler era molt gran. És que el que ha quedat, mira, millor que hagi quedat això que res, però és molt poqueta cosa. Sap greu,
Jo ho veig més com un espai de la ciutat que s'aprofita per moltes coses,
sí.
Però la referència de celler queda molt minso.
Oi que sí?
Dic, sí, total, sí, dic, sí. Penso que aquí o s'amplia en la dimensió de celler, dir, no sé si es pot ampliar això, vull dir...
No. Hauries de tirar tant alguna cosa.
Ja no. Es guarda el, ja no. El que es queda. Ja no. Jo voldria recordar en aquest cas la intervenció que va tenir la Montserrat Colldeforns en què això es pogués acabar, quan era diputada al Congrés, la Sant Cugatenca, i que va costar molt, però al final doncs hi ha hagut un espai que realment s'aprofita molt, però encara es podria aprofitar més. Vull dir, no sé si falta alguna cosa allà.
Sí, falten coses, però és que també té unes limitacions aquest espai, sí. Perquè hi ha veïns molt a tocar. Té una sonoritat complicada.
I a l'hivern hi fa fred.
Molt.
Sí,
perquè no hi ha parets.
No està tancat, no és un espai absolutament tancat. Té raó ell, que hi ha tot un edifici amb veïns justament de cara, segons quin...
Sobre el mateix celler.
Sobre el mateix celler, exactament. Sí. Jo crec que això, l'ampliació...
Una insonoritat i un tancament que no canviaria el disseny del celler ajudaria molt doncs, a donar-li qualitat.
Saps què passa? Jo penso que l'ampliació en el propi celler és impossible. És a dir,
sí, com a celler,
no, no dona més de si. Jo crec que han intentat aprofitar-ho en l'espai que hi ha a l'altre cantó de la plaça, diguem-li, si recordeu, un local que havia utilitzat el PSC durant molts anys, i allò han convertit en el que diuen el Vilab. I allò, jo penso que han intentat el que no podien ampliar del celler, posar-ho allà, és a dir, fer allà activitats i convertir-ho en un centre de rememoració de la vinya i de tot el que significava.
Una cosa es menja l'altra.
No s'ho menja perquè està a l'altre cantó, és així, o sigui, sí, el celler està aquí i això està a l'altre cantó, diríem, per tant, no no xoquen un amb l'altre. Jo crec que ho han intentat, diríem, que la intenció ha sigut ampliar aquest concepte de celler i tot el que significa en aquest altre edifici.
És que el celler, pròpiament, si el mires, és clar, no és un lloc per fer-hi activitats, és a dir, per fer-hi concerts i coses, és un celler. Clar, no va ser pensat, en César Martinell no hi va pensar que es farien aquí actuacions de rock i tot això que a vegades se'n fan també per gent jove o de jazz o el que sigui. Però, clar, com diu el Roser, jo he estat allà i, clar, si vas a l'octubre ja fa fred. Sí, vull dir, és l'estiu només.
Jo us dic que el celler cooperatiu és el lloc on he passat més calor de la meva vida, també.
Aquest
any el tas de vins de Festa Major.
Sí, va ser horrorós.
Va ser terrible.
A l'estiu és diferent, però vull dir, no està concebut per això. Aleshores, és clar.
Però tècnicament això és possible de resoldre.
No ho sé, perquè...
Potser després també...
Jo crec que li trauries la imatge, perdries el conjunt.
Tècnicament es pot resoldre amb vidre, però és caríssim. Però caríssim. I a més, també et dic una cosa, els tancaments amb vidre no només és caríssim l'execució, sinó que sovint és difícil calcular bé...
Hi ha molts edificis tancats de vidre actualment.
Sí, però no aprofiten l'estructura d'un celler. És diferent. És diferent fer una cosa de zero, que cobrissis allò amb un cub de vidre, que no tancar-ho tot amb vidres i després el manteniment que això té.
Tampoc tindries una insonorització molt adequada,
No.
I això no ho resoldries. Potser resoldries el fet de poder fer coses a l'hivern, però prou, tampoc. I pensa que els concerts majoritàriament que s'hi fan, potser sí que n'hi ha algun de rock, com diu el... Però majoritàriament és jazz, que...
Sí, vull dir
que no és allò que posen aquells 30.000 decibels que digui jo que se senten
de tot Sant Cugat.
Vull dir que és una cosa més... O algunes presentacions de llibres o coses d'aquestes.
Però també et dic que jo crec que el celler s'ha de fer servir pel que s'ha de fer servir i fins a on es pugui arribar, perquè tot i que anem justos d'equipaments escènics a la ciutat, ostres, el CPA té una sala d'actes impressionant, que no es fa servir per res. La Unió espero que estigui acabada aviat.
Ja, no?
Està també, que és molt petitó, i perdoneu que es compli cap a casa, però està Can Ninot, que Can Ninot fem titelles només, però està obert a qui vulgui venir a fer el que vulgui, des d'una presentació d'un llibre a poesia al que li doni la gana. És un teatre petit, però és un teatre també. Tenim l'espai...
El Ninot es lloga...
El lloga o el cedim, depèn del projecte. L'hem cedit diverses vegades per fer...
Clar, si afany de lucre és una cosa, sí, és una cosa de franc, clar, és diferent, no m'imagino.
Bueno, Can Ninot té dos vessants, una vessant que és una entitat sense ànim de lucre i després una vessant que evidentment...
No volia dir Can Ninot, sinó això que diu en Josep Maria, si algú vol fer un acte allà dintre, si és amb afany de lucre...
L'activitat,
clar, evidentment, si ve algú que vol fer una festa d'aniversari o vol rodar un spot o el que sigui, evidentment cobrem.
Exacte.
Però si és algú que, jo què sé, doncs...
Sí, fa una presentació d'un llibre que no hi ha...
Correcte, que hi ha qualsevol cosa...
O una conferència o...
Sí, que es pugui donar un cop de mà, doncs es dona el cop de mà si s'hi quadra tot plegat, no?
Jo penso que potser el que deies, de tots aquests centres, diríem, que tenim, que en tenim pocs, certament, però jo crec que el menys utilitzat és el CPA, concretament. Penseu que el CPA té un conveni signat amb l'Ajuntament per motius de que l'Ajuntament va facilitar doncs, la casa o l'edifici que tenen ara, etc. I això va comportar una contraprestació, diríem, de tal manera que la sala està a disposició dels Sant Cugatencs.
Té un teatre a l'antiga,
Sí, absolutament. A l'antiga. Llavors, jo no sé ara, no et sabria dir ara quins són els termes exactament del conveni, però sí que hi ha un conveni. De tal manera, això t'ho puc dir seguríssim, perquè és una obligació, diríem, que va adquirir el propi CPA en quan va ser ajudat, diríem, per l'Ajuntament. I jo crec que la gent, o no ho sabem, en general me refereixo, però jo penso que té poca utilitat per actes ciutadans en general, que no siguin els propis de l'entitat. Jo crec que s'aprofita poc, però s'hauria d'aprofitar més.
Ara explicaré una anècdota. Hi havia el Xavi Tor i una sèrie d'actors que havien de fer el Tenorio al CPA, al teatre. I primer, al migdia, hi havia un dinar. Són molts socis, allà.
Sí,
moltíssims
socis.
Hi havia moltíssima gent dinant i tal. I a les 6 feien el Tenorio. I els van dir, tota aquesta gent, ara clar, l'acabada de dinar, la gent se'n va cap a casa i després tothom vindrà a veure el Tenorio. No hi havia ningú, però ningú va venir, ningú.
Ningú és ningú.
Ningú, els actors, i no va fer el Tenorio, no va venir ningú. de tota la gent que hi havia allà, va dir tots, vindrem, i tant que vindrem, i no va venir ningú, i van suspendre perquè no hi havia ningú.
Hòstia, això és una de les coses, és una de les coses que, ostres, quan fas una obra de teatre...
Home, imagina't, no, pels actors.
La definició del teatre és fer alguna cosa, un actor, davant d'algú que el mira, clar, si no hi ha ningú que el miri no és teatre.
No, és que hi ha una norma no escrita que diu que... suspèn l'espectacle, suspèn la funció si a l'escenari hi ha més persones que no pas a la sala. Sí, és veritat, sí, sí. És una, no està escrit, però és això. És a dir, si són 10 actors, o 8, o 5, i resulta que hi ha només una parella, o 3 persones a la sala, se'ls diu directament, perdoneu, però ja veieu que...
Tornem no, un cafè.
Clar, ja està, i si de cas us tornem els diners i tornem un altre dia o tornem un cap de setmana, que segurament hi haurà més gent. I si no es fa mai més, com va passar en aquest cas, ja no es va tornar a fer.
Bueno, de fet, nosaltres, clar, tenim com el Pepe Rubián és l'índex més petit d'anul·lacions, perquè com que actuo sol...
No pots suspendre.
Ja és complicat. Els ninos, però els ninos.
Els ninos no compten.
No compten. Vale. Però no, a veure, nosaltres també hem hagut de suspendre. Bueno, però jo porto des dels 12 anys a dalt dels escenaris. O sigui que em fa 31. I de suspendre, i tant que hem hagut de suspendre. Però alguna vegada, eh? I a més, vegades que dius, però com pot ser? Perquè hi havia entrades venudes i no han vingut.
També pot ser. Sí.
Jo recordo també qui havia de suspendre, quan us recordeu Terra Dolça, que portava sí, el Guimbrós,
sí.
I el Guimbrós programava, a part de donar sopars i dinars, diríem, programava actes culturals majoritàriament interessants. Jo hi havia anat alguna vegada i érem 3. Clar, i llavors dius, i ara què fem? No? I sabia greu, i dius, que és curiós, perquè és un acte interessant, perquè ell ho publicitava, no? Etcètera, però... érem 3 o érem 2.
Fa 4 anys que va tancar, el Terra Dolça, per cert.
Fa 4 anys que va tancar el Terra Dolça, sí.
Jo em pregunto si hi ha una incapacitat, no sé, de com s'arriba als Sant Cugatencs, a la població, a la ciutadania, els actes programats amb diferents...
És molt complicat.
És a dir, quin és el mitjà de comunicació que hi ha...
Home, aquí tenim el Tot... Sant Cugat i Cugat.cat, no? Són dos, però fixa't, el Tot, perquè clar, és de franc i arriba molta gent, i certament molta gent l'agafa perquè...
L'agafa i el llegeix?
No, a vegades hi ha gent que busca la qüestió immobiliària o feina, o mira les notícies per sobre i tal. És el Tot, però seria un mitjà que com a mínim més o menys arriba a tothom. Després tens Cugat.cat, que és un mitjà absolutament professional i és municipal i tot això... I, en canvi, trobaràs que hi ha molta gent que no ho coneix. Sí. Perquè, clar, no arriba a la teva porteria o a la botiga del costat i ho agafa, sinó que has d'anar a internet, etcètera, etcètera, i no ho coneix.
Llavors, aleshores, jo penso que són cercles tancats, els que hi ha de consumidors de cultura.
Mira, el llibre...
És un cercle bastant reduït.
Sí que són els mateixos, no? A vegades, segons el tipus d'acte.
És el que dic.
Jo no sé, ara et diré les dades més o menys per sobre i em puc equivocar per dècimes, però la Generalitat va publicar el llibre blanc de les indústries culturals ja fa anys, Va fer un estudi sobre com funcionaven les indústries culturals. I van posar l'índex de gent que anava a diferents, segons les enquestes, a diferents, amb un univers bastant ben construït, vull dir, l'univers de l'enquesta estava bastant ben construït, quanta gent anava assíduament al teatre. Un 3,8% de la població va assíduament al teatre. Però és que assíduament al teatre volia dir 3 vegades l'any. 3 vegades l'any consideraven com assidu. Sí, sí. És una barbaritat. La dansa ja baixava dramàticament fins al 2,6 o al 2,2. Val? Els altres actes culturals ja n'hi arribaven a l'1,5. Això és l'interès de la població. Però és que si tu penses en un 3,8% de la població de Sant Cugat, home, és un gruix considerable,
Home, sí.
Perquè et puguin partir... Sí. Però
això sí seria bo, No sé si hi ha capacitat aquí de fer estudis d'aquest tipus. Estudi, a veure...
Bueno, aquí tenim els estudis que fa, per exemple, el Teatre Auditori. Ell sap...
Però aquest només d'ells.
D'ells, efectivament.
Però, esclar, si fos l'Ajuntament o una entitat que digués, a veure, fem un estudi del consum cultural amb això, amb quins percentatges i quin tipus de gent i quin perfil...
Jo tinc estudiat el meu... O sigui, nosaltres passem en què... O sigui, preguntem discretament quan ve la gent, ah, i d'on vens? Quan és algú que és nou o algú que ha fet reserva, ja bon ens has conegut i tal, i cada dia, doncs des de taquilla, a mi se'm passa un informe de la gent que ha vingut, sí, de clar, fora, de la gent que ha vingut d'aquí, de tal i no sé quantos, i aleshores vas controlant a veure com ho has de fer. Tot i així.
Perquè l'altra cosa és que la gent de Sant Cugat, moltes vegades el consum de gent interessada en la cultura és Barcelona. I el teatre, jo vaig a Barcelona, i el cinema, jo vaig a Barcelona. I per tant, no vol dir i xerrades de Barcelona. Per tant, és una cosa que hauríem de també saber distingir. És a dir, el consum intern dels ciutadans de Sant Cugat en iniciatives santcugatenques és un, però la projecció que hi pot haver amb altres ofertes fora de Sant Cugat...
Sí, però et quedaria sorprès de l'atractiu que és Sant Cugat per la gent des de Manresa fins a Granollers. Hi ha molta gent... Cada setmana nosaltres tenim un 50% de públic que és de Sant Cugat i un 50% que és de fora, i molts d'ells repetidors. I
de
Sant Cugat,
de fora, quan és? Què és?
Doncs,
quin
doncs ens venen, mira, del Baix Llobregat no ve ningú, que per això vam obrir Can Ninot a l'Hospitalet, que jo crec que és per un tema de tradició i de la bona comunicació que té amb el centre. Però és clar, a veure, on tinc jo el teatre, Santa Eulàlia, a l'Hospitalet, a Plaça Catalunya, no són ni 10 minuts, és que és un moment. Però d'allà no venen cap aquí, però de tota la forquilla, si fas un compàs des de Manresa fins a Granollers, fas així, ras, i del Vallès Oriental fins a Manresa, així, zup, d'allà ens ve tothom.
Però això també pot ser, doncs, tota que l'oferta específica vostra no és molt...
No, però això és igual, no, eh? Això és igual amb el Teatre Auditori. Sí. El Teatre Auditori, les últimes xifres, ara jo no les tinc de memòria i no t'ho sabré dir, però hi havia un percentatge molt alt que no era gent de Sant Cugat. Eh? Mm. O sigui, la gent que ve al Teatre Auditori a veure coses que es fan a Barcelona majoritàriament, perquè
jo
el que
he
programa
moltes
el teatre,
coses vistes a Barcelona,
clar, el que
i les
programa
Cugat,
el Teatre Auditori majoritàriament està importat, diríem, de Focus, sí, o de qualsevol, sí, sí, altre espai cultural de Barcelona. Sí, sí. Suposo que no venen la gent de Barcelona, però vindrà gent, doncs jo què sé, de Rubí, de Terrassa, de Sabadell, no sé exactament d'on venen, però no són de Sant Cugat. Hi ha un percentatge molt alt, com diu ell.
Sí.
No sé si és el 50%, però podria ser.
Bueno, nosaltres és 40-60, 50-50,
però... Sí, podria aproximar molt, sí. Sí, sí.
A dir, saber quanta gent del Lliure del Teatre Nacional són santcugatencs que també hi van a buscar estrenes i tal, i que...
Hi haurà, hi haurà gent que
i tant,
hi va.
Molts,
sí.
I tant.
El que passa que Sant Cugat té una cosa que és molt atractiva per venir a fer una, si ets de fora de Barcelona, per fer una jornada, que és de cap de setmana, turisme d'un dia, que està a la vora, que és agradable, que tens molta restauració, que
bones
és relativament fàcil aparcar, tens moltes autopistes que venen aquí, i et dona un dia, doncs mira, que dius, mira, jo visc allà perdut al mig de no sé on, i en comptes de baixar fins a Barcelona, baixo a Sant Cugat, que tinc de tot, i a més vaig a veure, doncs, Can Ninot o el Teatre Auditori o el que sigui, o senzillament a fer un passeig i a prendre alguna cosa, perquè al Mercat Vell hi ha molta gent que jo t'asseguro que no són de Sant Cugat, a les nits, als caps de setmana.
Als caps de setmana, si vius al centre o al barri del Monestir, per aparcar, sort.
Sí.
Sí.
Molta sort. Sí. I bé, al final acabes optant per llogar un pàrquing. Sí, perquè força donar voltes al final. Doncs escolteu...
Una cosa que es podria fer, en tot cas, això que deien de fer un estudi, si més no Sant Cugatenc, perquè això que deia el Cristian, és clar, era la Generalitat, era tot Catalunya, no?
Sí.
És a dir, la dinàmica dels catalans, culturalment parlant. Però això de Sant Cugat, una cosa és costós, segurament és molt costa diners, però una cosa que es podria fer com a mínim és que, com vosaltres sabeu, per exemple, Can Ninot, sabeu aquesta dinàmica que teniu del públic i les oscil·lacions i tot això, teniu més o menys un estudi fet, el Teatre Auditori té el seu, i cada entitat més o menys sap la seva dinàmica i els seus tants percents. Ajuntar tot això, algú que coordini tot això, tota aquesta informació que li faciliten les moltes entitats que ja s'han cugat, i aleshores, a partir d'aquella informació, tècnics especialitzats fan un estudi que diu, no és absolutament fidedigne, però es pot, però aproximatiu, no? De dir, el tarannà, la dinàmica cultural dels santcugatencs dona aquestes xifres. Això es podria fer,
oi?
Hi ha un problema aquí. Mira, no hi ha hagut ningú que, mira, que he anat a cursos de màrqueting cultural, he parlat amb gent que en sap molt més que jo. Ostres, ningú sap què porta a una persona a comprar una entrada, perquè no és ni una compra compulsiva, no la poden englobar aquí. O sigui, tots els estudis que hi ha de perfils de consumidors, no hi entra cap que t'englobi comprar una entrada. També, perquè una entrada en si és una cosa molt abstracta, perquè depèn del que vagis a veure. I per tant, com que hi ha tantes coses diferents i tants condicionants, perquè quin sentit té, per exemple, que després de l'1 d'octubre els teatres es buidessin durant tant de temps? Sociològicament,
que la gent està
en pot tenir molt.
I quan el Barça perd? Sí, no, i per què hi ha més fills quan el Barça guanya una cabesca, saps? Sí. No, és que, clar, és que la gent està
això
animada.
Puc trobar una...
Jo aquí li trobo un sentit molt clar.
Això ho podríem explicar això del Barça. Més ràpid.
Sí. Aquesta part jo crec que té la seva lògica, no? En el moment d'emoció, doncs la cosa, no sé, però...
Si vols després t'ho expliquem.
Home, som éssers emotius, les persones. Ens movem a través de les emocions.
Clar,
en un sentit o en un altre. I fem coses en funció de les emocions. A vegades fem autèntics disbarats, però a vegades fem coses bastant lloables.
Sí, però no té sentit que hi ha coses que passen amb la cultura que jo crec que no s'han estudiat perquè no mouen diners. Això és com les malalties minoritàries.
Ja.
Que fins que no són negoci ningú les vol curar. Aleshores,
l'administració pública, més enllà dels diners que mou i tal, ha de tenir un interès per prendre el pols.
Té el deure
de
fer-ho.
De, no, com ho fa doncs, en el camp del comerç, com ho fa en el camp, també en el camp de la cultura.
Sí, el que passa...
I ha de poder tenir aquestes dades vives. Clar. I això...
Escolteu, ens hem anat ara una mica amb el tema, però us he deixat fer perquè estem... Però tenim un tema important, i és que finalment hi ha dos temes d'ensenyament, en aquest cas. Un és que a l'inici de la construcció de l'edifici de la Mirada s'endarrereix de nou fins al 2021 perquè l'Ajuntament ha hagut de moure el projecte, ha hagut de moure l'edifici uns 70 metres per adequar-se als requeriments de seguretat d'un informe de la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat. Bé, evidentment, les famílies molt, molt contentes no estan, i és que la instrucció tècnica, amb data de 2 de desembre de 2013, estableix una franja de seguretat mínima de 250 metres a banda i banda de les infraestructures del transport ferroviari, en aquest cas la línia de Renfe, i que el planejament inicial no respectava. Ara s'ha de moure i, per tant, això implica tornar a començar els tràmits.
Això se n'han adonat ara?
Sí. Bé, sí. Ara ha sortit a la...
Clar.
No sé.
Això és el 2013, estem al 2019.
O sigui, jo et puc dir que en el temps que jo vaig estar allà, en cap moment va sortir en cap comissió que hi hagués aquest problema. Jo vaig anar a totes, t'ho puc jurar, vull dir que no, o sigui, o no se'n van adonar o va passar per alt, etc. De totes maneres, vull dir, bueno, tampoc és la primera vegada que passa una cosa d'aquestes a l'Ajuntament, vull dir,
o
l'Ajuntament
no
que jo coneixia com a mínim, no parlo de l'actual perquè no ho sé.
No. Jo no ho entenc, o sigui, es fan unes oposicions perquè la gent té de treballar teòricament perquè estigui super ben preparada i que aquestes coses no passin. Perquè si una cosa et demanen a les oposicions són les normatives que les tinguis al dia, i una de les obligacions d'algú que treballa a l'administració, sota el meu punt de vista, és conèixer les normatives fil per randa, perquè ve que les apliquen quan els interessa. Això no vol dir que algú no es pugui despistar, però a mi em sembla que aquest despiste és molt heavy.
Jo t'he de dir, perdona, vull dir, jo el que havia vist jo en aquests 8 anys que he estat allà, que en temes d'urbanisme, entenent l'urbanisme des d'una construcció, hi han hagut molts, molts, molts disbarats, molts, i ens ha costat molts, molts, molts diners, a tots, tots els que estem aquí, a més, perquè allò no s'ha mirat, perquè allò que s'havia d'haver, doncs hi havia un contenciós administratiu, no s'ha fet en el seu moment... Bueno, jo et dic només una anècdota, hi havia una peça de DIF tonta, estúpida, que valia 60.000 euros quan es va expropiar, i ens va acabar costant 6 milions d'euros 10 anys després, per exemple.
Per què?
Pues per això que et dic, per una mala praxi, perquè no, algú no s'hi va fixar, perquè es va despistar i quan s'havia de presentar allò no es va presentar, etc.
No, es va despistar tot
vull
això.
Dir, ara explicar-ho seria molt llarg i no sí, ve a sí. Cuento, és igual. Però el que sí que et vull dir que la meva experiència és que en temes aquests d'urbanisme i de tal... no sé, sembla com si no estiguéssim al tanto o no.
A Cugat.cat, per ser, hi ha una breu cronologia de com ha anat tot plegat, i és que això s'ha descobert a partir de la redacció del projecte executiu. Es va redactar el 29 de novembre i es va lliurar el 31 de... es va començar a redactar el 29 de novembre i es va lliurar el 31 de juliol d'aquest any. Però el 29 de maig d'aquest mateix any també l'Ajuntament va contractar una empresa per elaborar un informe per certificar que es complien tots aquests requeriments. L'informe va dir que no. I això és el
però va haver de fer una empresa que va contractar l'Ajuntament.
Sí, sí, sí.
És a dir, donem per suposat que l'Ajuntament no té arquitectes que són capaços de saber aquest, de conèixer aquests requeriments. M'explico o no? Perquè, clar, si ho va fer una empresa exògena, vale, està bé, però vull dir, no veig per què no ho podia fer la gent superpreparada que hi ha, que està dins.
És que és,
saps? Jo, vull dir, no acabo d'entendre la història, però bueno.
Jo tampoc ho acabo d'entendre, perquè, a més, el que acabes de dir, segur que no va rodar ni un cap. O sigui, no pot ser amb una empresa pública que es malbaratin els diners d'aquesta manera, perquè com que no hi ha la sensació de que són seus, perquè és així, o sigui, amb una empresa privada, ostres, jo amb una desviació del percentatge que tu has dit de 6.000 euros a 6 milions, és que no em puc permetre ni una desviació de 6.000 euros a 600, que seria un 10%. És que no puc, amb una empresa privada. Una desviació pressupostària d'un 10%, depèn del que estiguis parlant, no és res.
I si hi ha però un responsable, aquesta ha de donar comptes i
no, a més, no, a més, no, i si no, i fora. Ja, però és el gran problema de l'administració pública. Hi ha gent molt preparada i que funciona molt bé. Això,
seguríssim.
No, tinc cap dubte, perquè jo me'ls he trobat i he treballat amb ells. Però després hi ha una gent que no. I jo tinc amics funcionaris que estan no a l'Ajuntament de Barcelona, però que estan als rangs amb càrrecs directius, que tenen aquest problema, que és que tenen gent que no funciona i allà estan perquè no se'ls pot fer fora.
No, però fins i tot
i això
pot
crea
passar
uns pastels impressionants i dius, però aquest senyor com ha aprovat les oposicions? Ah. Això és una altra història després, però vull dir, aquest senyor té unes oposicions, té un càrrec vitalici i ja està allà.
Potser no sempre hi ha oposicions, potser se n'ha dit.
Hi ha de tot.
No, però també pot passar a vegades que una persona molt, molt, molt preparada cometi un error. Pot passar,
sí.
No? Bueno, tots podem cometre.
Sí, no, els errors són...
La diferència està en que aquest error en una empresa privada et pot costar el carrer segons el volum de l'error. En canvi, en una empresa pública...
Està
bé. Igual que diuen que les errades dels metges la terra les cobreix, doncs a l'empresa pública passa el mateix.
No, jo volia dir que concretament amb la mirada, amb l'escola aquesta, jo crec que hi ha una especial sensibilitat. I per què? Doncs us diré per què. Perquè va ser l'Ajuntament, aquesta escola estava pressupostada, posem-li doncs en 8 milions d'euros, ara m'ho invento, i l'Ajuntament va posar 6 perquè es comencés. És a dir, no sols hi posa el terreny l'Ajuntament, sinó que vam avançar.
Ja.
6 milions d'euros o alguna quantitat que ara no recordo, perquè aquesta escola es posés en marxa, perquè si no, no era una prioritat del Departament d'Educació de la Generalitat fer aquesta escola a Sant Cugat, perquè suposo que hi ha altres llocs, altres ciutats, altres pobles que tenen una estat més prioritària. És a dir, que tots vam signar, menys algun grup que ara no especificaré, però és igual, vam estar d'acord a fer aquest avançament a la Generalitat perquè es pogués fer la construcció. Es pogués adelantar la construcció. És a dir, no haguéssim d'esperar el 2022, posa per cas. Per tant, home, sap greu, m'entens? A mi, sí. Per exemple, ara en aquests moments, em sap un que ara jo no ho sabia, però m'has pillat mal, eh? Perquè...
Ja veig que t'ha sabut greu.
Sí, home, m'has pillat mal perquè et dic, perquè això va... estic parlant de l'antic equip de govern, que va proposar avançar aquests diners, i la major part dels grups hi vam estar d'acord, doncs vinga, va, ja ens ho tornaran... I no ens tornaven tot, ens tornaven només el 80%, hi havia un 20% que el posava l'Ajuntament. Tot i així vam estar d'acord, tenint en compte que la construcció de l'escola depèn de la Generalitat. I vam estar d'acord per poder avançar la construcció d'aquesta escola i que els nens no haguessin d'estar en els barracons que estan ara.
Que per
tant,
cert,
em sap greu, us ho dic en sèrio.
Que per cert, perdona, que perquè hem anat a treballar a la mirada alguna vegada, em vaig quedar parat. Jo era la primera vegada que entrava en una escola de barracons, que per fora fa molt mal efecte, però...
No, per dins és estupendo.
És estupendo,
sí, sí, estupendo.
És estupendo.
Estic d'acord. Sí. Però, bueno, tothom vam estar d'acord, diríem, doncs que si fent això adelantàvem el procés, endavant, cap problema. Home, i que ara es retraci 2 anys...
Una pregunta. És cert que cada barracón d'aquells val 6.000 euros de lloguer?
Sí, és molt car.
Al mes?
Caríssim.
Al mes?
No, al mes no ho sé, però és molt car. Jo ara la xifra no te la sé dir perquè et diria una mentida, però jo quan m'ho van dir em vaig quedar boquivadada perquè em va semblar allò. Precisament també aquest era un motiu de dir, bueno, doncs deixem de pagar el lloguer d'aquests barracons, a part de que siguin estupendos. Vull dir que, home, tot plegat, francament, m'ha sentat malament.
Sí, sí, no, no.
M'ha sentat malament, sí.
Són coses d'aquelles que saben greu.
I suposo que no només a mi, eh? Us ho dic en sèrio, a tots els grups que en aquell moment doncs vam apostar per fer... Per
grups
fer
i pares.
I, pares i sobretot els pares dels sí. nens, per suposat.
I tant.
Ara per que la Roser diu que li ha sentat malament, justament la Roser és de la Conca de Barberà, no?
Sí.
I justament ha estat un dels llocs més malmesos arran de tot el temps.
He pensat tant amb tu.
Clar, no, el meu poble, diríem, com que està dalt d'un turó enlairat, com diu la poesia, doncs no li ha tocat, i el francolí passa molt avall del meu poble, però, esclar, l'Espluga passa per allà mateix, i a Montblanc també.
Sí, sí.
I no s'han dut el pont medieval perquè, mira, no sé, deu haver algun
àngel per allà. Però quan veies les canyes i les allò tot tapant tot el pont...
Però fixa-t'hi que ha aguantat el pont medieval, eh?
Sí.
Aguantat,
si ha passat, si ha passat tants anys, no li ve d'una altra riuada.
Això que tenia tota la runa la tenia allà enclastrada en els arcs, però no...
És que no era, potser no eren arquitectes públics els que van construir aquest pont.
No eren de l'Ajuntament de llavors. Bé, hi ha un altre tema en ensenyament, i és que ahir hi va haver una manifestació improvisada davant de l'Ajuntament dels estudiants de l'Escola d'Art i Disseny de Sant Cugat, que protesten perquè necessitarien una trentena de professors, gairebé una trentena, i resulta que han començat el curs amb 13. I això vol dir que moltes assignatures no han pogut començar, que els professors no arriben a... I bé, van estar parlant ahir amb Esther Madrona, la sortida de les... i els he dit que el procés de selecció està en marxa, però que això s'ha d'arreglar, però que per problemes administratius no han començat el curs sense professors.
Mira, jo em vaig presentar com a profe de disseny.
Jo és que quan sento que jo no ho sabia, això. Bueno, però és que me'n reviu amb aquestes coses.
Però és que és al·lucinant, perdona'm. Jo em vaig presentar com a presentar candidatura. Sí, a mi m'agrada molt donar classes. I hi havia diverses assignatures que estic perfectament capacitat per donar-les. I que a més em feia il·lusió donar-les. I a més jo ja he anat a fer xerrades en allà i a fer com conferències i tal, i trobo que és un projecte molt maco. I el procés de selecció em sembla que es tancava, no me'n recordo si a finals de juliol o a principis d'agost, però ahí rondava. Com vols començar el curs amb profes si tanques en aquest moment el procés de selecció? I em vaig quedar flipant. Ara em dones més calma perquè ningú m'ha dit res encara, però...
Encara hi és a temps.
Vol dir que sí. Encara
cridaran. Jo pensava que ja estaven i vaig dir, mira...
No, però jo us he de dir que l'Escola d'Art i Disseny és el germanet pobre de tot el tema educatiu de Sant Cugat.
Sí?
I això, sí. Sí, i això ja en l'anterior mandat ja ho havíem discutit moltíssim. Hi ha hagut molts problemes, molts dèficits. Per començar, l'edifici que estan no és l'adequat per començar. No tenen suficient mitjans, etc. És a dir,
hi ha molta demanda, doncs, no obstant això.
En tot cas, la demanda i l'oferta no està compensada. I bé, és una escola que depèn, diríem, del propi ajuntament, és veritat, però ja en l'anterior mandat hi havia molts problemes, hi havia molt descontent. A nivell de professorat també, jo sé que hi va haver molts problemes.
Home, que faltin 30 professors i que n'hi ha 13.
Falten 13, 14, 15 professors han d'entrar en els propers dies.
Jo no sabia que faltessin 15 professors, però ja us dic, la situació global de l'escola ja era molt precària, ja hi havia molts... S'aguantaven fils, va canviar la direcció, etcètera, etcètera, però hi havia molts problemes que no estaven resolts. I clar, doncs mira, al final, saps allò... Lo que puede empeorar, empeora, pues ha empeorado, efectivament. O sigui, lo que no fan les coses és millorar per si soles, saps? I això està clar.
El vi, a vegades.
Sí. Depèn.
El vi, diu.
Depèn, eh? Sí, depèn, eh? Víctor, no sempre.
Si el deixes millorar massa, potser...
Pensa que és un
element
viu. Hi ha
hagut de llançar alguna ampolla.
Pensa que és un element viu, saps?
Sí, sí. No, ja.
De totes maneres, part del professorat de... Suposo que el... Perdona. Torno a reformular. Suposo que part del professorat de l'escola ja s'ho imaginava, amb els timings que hi havia, que això aniria així.
De totes
maneres...
El problema
és que els alumnes no ho sabien i s'han matriculat.
De totes maneres, jo penso que amb això de l'educació també déu-n'hi-do, eh? I ara us explico una anècdota, un company meu, que molt amic, vaja, que dona classes i tal, i està de suplent, val? I el dia 1 de setembre em va dir, bueno, jo encara no sé on me toca anar. El truquen i diu, demà tu comences a institut, profe d'institut. demà tu comences a donar classes a Barberà del Vallès, a l'escola tal, tal i qual. Però això, us ho juro, amb dos dies d'anticipació. I m'ho va explicar, mira, començo demà passat, saps allò que diu, ole, ole, no? Ole, ole. Vale, i tu arribes allà, bueno, no saps quina escola és, no saps quin equip professoral hi ha, no saps quins alumnes tens, i jo, dic, jo li vaig dir, pues mira, que tinguis moltíssima sort i que el nostre senyor t'ajudi, perquè...
Calça't.
Que és un tema diferent, però, però bueno, saps, també, vull dir, vol dir que aquella escola en concret, doncs com a mínim aquest, i suposo que d'altres, eren professors substituts, no? Que per lo que sigui, doncs no... no bueno.
A mi em preocupa,
o sigui, que no
això.
Sabien ni on t'anava, eh?
Em preocupa que hi ha era temes, bé, en aquest cas, no de cultura o d'educació, d'ensenyament i tal, que no formen part del gran debat del país. I que aquí tenim un monotema, que és, doncs, pom, 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 però hi ha, el dia a dia té uns altres àmbits que té una responsabilitat política de l'administració que queda, doncs, així, i uns que queden afectats doncs es queixen, però no hi ha una pressió ni un debat públic i contundent. I això, hi ha alguna cosa que està fallant aquí.
Jo aquest exemple el sé segur, i l'exemple aquest, que aquest ens toca més de prop, que és l'Escola d'Art, que és el que ha proposat ell, doncs ja dic, ja arrossegava molts problemes, eh? Vull dir, no és, això ha patat així, no sé si perquè els professors, alguns han marxat, perquè bé hi devien ser en el seu moment, clar, no sé, entens? Què ha passat amb aquest professorat?
No sé.
A mi no m'estranyaria.
Ahir jo vaig anar al CAP, parlo amb la metgessa del CAP, i vaig sortir, bueno, com esteu i tal, fumuts, què tal, i llavors em va explicar el cas concret. Mira, diu, la mútua de
Terrassa,
bueno, la mútua de Terrassa, diu, ara han marxat 3 cardiòlegs, han marxat, i s'han de cobrir. Segurament, de moment, no estan coberts, com a molt n'enviaran 2, per tant, faltarà un. Però aquests, em vaig dir, per què han marxat? Han anat a fora, pensava jo que havien anat amb algun altre centre, han anat a l'estranger, vull dir, han buscat la seva vida fora. Però diu, ara ens trobem així, per les bones, 3 que marxen, no es cobreixen, se'n cobriran potser 2, bueno, i la sanitat està així. Diu, hi ha una pressió fortíssima de demanda, de falta de
sobretot a la
professionals,
sí,
a la primària, que està clar, diu, això no s'arregla, i això no forma part del debat.
Però del recordo també que la primària, recordeu, no fa massa anys es van plantar, eh? No fa massa, no fa anys, no mesos, vull dir. Es van plantar perquè hi va haver una certa negociació, va semblar que, bueno, que els ànims s'aplacaven i que la cosa semblava que anava en tren de resoldre's, diríem. Jo no sé ara exactament tampoc com està, però bueno.
Jo continuo pensant que no és una prioritat ni la sanitat ni l'educació pel govern de Catalunya. No ho ha estat mai.
Aquest és el mal.
No ho ha estat mai.
No ho sé.
No ho ha estat. O sigui, el percentatge del pressupost ho saps.
O sigui, cultura.
Amb cultura ja no en parlem. Educació i sanitat per mi passen per davant de cultura.
Sí, però
de carrer.
Però cultura...
I el percentatge del que s'inverteix... Sí, el però el percentatge del que s'inverteix en educació, que són el futur d'aquest país, és ridícul comparat amb altres comunitats autònomes.
Em sembla que estem la segona o la tercera per la cua, sí, en aquests moments. Les últimes enquestes, que no sé si eres de la Fundació Bofill, que...
I això no pot ser. O sigui, jo no pot ser que... Ostres, les meves filles van anar a ensenyança pública i a mi em costa un paston. El que jo considero un paston. O sigui, que jo haver de portar les meves filles a una escola pública que evidentment s'han de quedar a dinar, evidentment, clar, perquè treballem, que et costi, al començar el curs, 500 i pico euros en material escolar, matrícules, quotes d'AMPA, quotes de la no sé què i de la
quants
no sé quantos.
Dos. I sumes al final de mes que et puja.
Són 500 i pico euros. Després resulta que són 300 euros al mes tenir les nenes escolaritzades perquè es queden a dinar. Val? Per tant, si fas la divisió, són 350 euros al mes, el que em costa tenir una mica més de 350 euros al mes tenir les nenes en una escola pública. Ensenyança pública i gratuïta, de què? O sigui, hi ha altres llocs que això no ho paguen. I si es queden a dinar, paguen molt menys. Molt menys.
Arrel d'això, hi havia la, no fa gaire, devia fa una setmana, que aquest diari Crític, que és un diari digital, hi havia un tema que deia: és gratuïta l'ensenyança pública a Catalunya?
O sigui,
era tot un... Llavors ell feia tot un estudi de lo que es pagava, de lo que no es pagava, des del material fins a les ampes, fins a coses diverses, diríem, i bueno, feia tot un article d'això, i es titulava així: és gratuïta l'escola pública
és com
a Catalunya?
El, sí, és com les concertades. Jo és una cosa que no entenc. A veure, jo si hi ha escoles concertades, que per cert es van començar a publicar en els diaris diferents casos d'escoles elitistes que eren concertades però que havies de pagar 1.200 euros per, que va ser un publicat i un esvaït. O sigui, jo no he tingut més seguiment sobre aquesta notícia, que em vaig quedar flipant, no? O sigui, per què? Per què hi ha una persona que amb diners públics pot tenir accés a una ensenyança que en molts casos és superior a la d'un centre públic, i una persona que vulgui entrar allà no li puguin becar per entrar allà?
I perquè hi ha uns centres que fan negoci de tot això.
Bueno, és que jo és el que no entenc. O sigui, una escola que cobra 1.200 euros al mes perquè aquell alumne estigui en un centre concertat, quin concert és aquest? Quin sentit té? Escolta, si paguen 1.200 euros al mes els alumnes per estar allà, que jo no m'hi ficaré, és un negoci com un altre, mentre tot sigui legal, perquè el concertes.
Bueno, jo suposo que el tema de la concertació, tant amb l'educació com amb la sanitat, va venir, la idea era que el que oferia la sanitat pública, l'educació pública, no abarcava tothom que ho demanava. Era a dir, era superior la demanda de l'oferta, i es va recórrer això. Llavors això, jo penso que això, en lloc d'anar-ho revertint a mida que es pogués, jo penso doncs que s'ha anat
forçant,
o si no forçant, com a mínim s'ha anat allò que es diu,
fins i tot
prostituint.
Haurem d'acabar, sentint-ho molt.
Fins i tot l'opus a xuclat d'això. Fins i tot l'opus a xuclat d'aquesta història.
Roser, Víctor, Josep Maria, Cristian, moltíssimes gràcies. Fins la setmana que ve, que vagi bé el cap de setmana, descanseu.
Setmana que ve no hi ha...
Exacte, fins aquí dues setmanes, que és Tots Sants, no me'n recordava. Anem a les notícies i tornem després amb la festa de tardor.
Vinga, adéu.